Catalunya nit.
Discussió llarga avui entre els líders de la Unió Europea, entre altres coses sobre si es fan seu el pla Meloni d'expulsar migrants per tancar-los a països tercers. A la nota sobre les conclusions de la trobada que s'acaba de fer pública, no es menciona aquest pla, però s'obre la via a noves formes de prevenir i lluitar contra les migracions irregulars, diuen. Per tant, la porta a la discussió queda oberta. Espanya hi està en contra.
Nosotros no estamos a favor de ese tipo de fórmulas porque son fórmulas que no atajan ninguno de los problemas y crean otros nuevos. Y por tanto, nosotros optamos, como he dicho antes, por una visión, hacer una aproximación al fenómeno migratorio en positivo.
Això el mateix dia que des de la patronal de les residències han reclamat que regularitzi urgentment la situació de moltes de les persones sense papers que treballen cuidant gent gran a casa a Catalunya.
Gent que, per cert, doncs ja està treballant aquí, ja està aportant, però no té papers i no pot cotitzar, com tots cotitzem, a la Seguretat Social, no pot pagar impostos i està cuidant a la nostra gent gran.
Les universitats públiques catalanes tindran més de 1.100 places noves de professors en els pròxims 4 anys. L'objectiu és reduir el percentatge de contractes temporals que a Catalunya supera de molt llarg el límit que marca la normativa. Els Mossos han desmantellat una plantació amb 1.500 plantes de marihuana que estava situada al centre de Barcelona.
Cuando entras es un pasillo todo oscuro, ¿eh? Por eso es... y al fondo pues macetas grandes con plantación pues de mi altura más o menos.
Visc aquí amb un pis d'estudiants.
Però sí que l'olor era molt forta. O sigui, havia cops que havien de tancar les finestres de tant en tant.
Todos los días por aquí con los niños y ya había un fuerte olor ahí.
Demà arriba als cinemes amb el Lleó d'Or de Venècia el cartell La Habitación de Al Lado. Cada fotograma de l'última pel·lícula d'Almodóvar porta l'empremta d'Edu Grau. Aquest català, director de fotografia, s'està forjant una carrera de nivell a Los Angeles. I des de la Meca del Cine ens atendrà avui aquí al Catalunya Nit. Un dels cantautors en llengua castellana més destacats ha publicat avui una cançó amb gust de comiat.
Cuando no salga me jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda. Cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez de
la... Joaquín Sabina ha reservat un últim vals per als seus fans. El videoclip de Fernando León de Aranoa, Sabina cita en un bar Serrat, Calamaro, Darín, Leiva i altres amics. Sabina anuncia també una gran gira internacional que passarà per Barcelona d'aquí un any. Avui també han presentat un tema nou, Ginestar. Demà, per cert, ens l'interpretaran aquí en directe.
Cuando las casas de apuestas no den un euro por mí.
Són les 10 i 4 minuts, ets a Catalunya Ràdio, Jo de tu em quedaria.
Aún voy a guardar un último vals para ti.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Els líders de la Unió Europea han discutit avui enmig de la divisió si externalitzen la gestió de migrants que arriben a Europa. Un grup de països, amb Meloni al capdavant, han fet pressió perquè es creïn centres de detenció en països fora de la Unió Europea, com el que ja té Itàlia, Albània. La solució no agrada a Espanya i les conclusions de la cimera per això no mencionen la mesura polèmica, però demanen accelerar els retorns. Ho ha seguit des de Brussel·les Jordi Baró.
Divisió a la Unió Europea sobre externalitzar les deportacions. Itàlia, von der Leyen i 10 governs han fet pressió avui perquè s'imposi la línia dura. Meloni ha aconseguit convocar en una minicimera els partidaris de les anomenades solucions innovadores, com els centres de detenció en països tercers, un grup de països afins on hi ha Orbán, els Països Baixos, que defensen enviar els migrants a Uganda, o Àustria, que vol que Síria i Afganistan siguin considerats països segurs. També hi ha Grècia, Kyriakos Mitsotakis, primer ministre.
Estic content que reconeguem que hem de pensar més enllà del marc habitual per gestionar aquesta preocupació urgent.
Però els centres de deportació fora de la Unió Europea no agraden a Espanya, Bèlgica, Irlanda i Alemanya, que no ho troba una solució efectiva. Olaf Scholz, canceller.
És evident que si mirem les xifres d'un país tan gran com Alemanya, aquest concepte no és realment la solució. Perquè l'any passat vam tenir més de 300.000 persones que van venir a Alemanya de manera irregular, que són massa.
La cimera ha acabat amb una menció genèrica explorant noves vies per combatre la migració i amb una crida a accelerar els retorns, però sense mencionar els controvertits centres de detenció.
Una cimera molt llarga que ha acabat fa poca estona i fa poca estona també que hem pogut sentir el president espanyol, el Pedro Sánchez, que ha fet l'habitual roda de premsa posterior a aquestes trobades i ha reiterat el rebuig del seu executiu al model Meloni de centres de detenció de migrants fora de les fronteres de la Unió.
Lo digo claramente, nosotros no estamos a favor de ese tipo de fórmulas porque son fórmulas que no atajan ninguno de los problemas y crean otros nuevos. No atajan los problemas y crean otros nuevos.
Catalunya Nit.
El govern d'Israel ha confirmat aquesta tarda la mort de l'home més buscat a Gaza, el cervell dels atacs del 7 d'octubre. Yahya Sinwar, malgrat la mort d'aquest líder de Hamas, Benjamin Netanyahu ha assegurat que la guerra a la franja no s'ha acabat. Ho segueix sempre tot. Des de Jerusalem, la Roser Oliver. Olivella, bona nit, Roser.
Sinwar ha estat eliminat a Rafah, al sud de Gaza, però no en una operació planificada per matar-lo, sinó que ha estat una casualitat. Els fets van passar ahir durant un enfrontament entre un grup de soldats i tres combatents de Hamas que estaven parapetats en un edifici. Quan després de l'intercanvi de trets les tropes van inspeccionar l'immoble, van veure amb sorpresa que un dels morts semblava Sinwar. Fetes les comprovacions amb les mostres dentals i d'ADN que es tenien des de la seva llarga estada a les presons israelianes, s'ha confirmat que es tractava d'ell. La notícia s'ha rebut amb molta alegria pels carrers d'Israel. Netanyahu ha comparegut i ha anunciat que la guerra no s'atura.
Avui el mal ha patit un cop fort, però la tasca que tenim davant encara no està acabada. A les estimades famílies del segrestat els dic, aquest és un moment important de la guerra. Seguirem amb totes les nostres forces fins al retorn de tots els vostres éssers estimats, que són els nostres.
Les famílies dels hostatges consideren que el govern ja ha aconseguit els seus objectius i exigeixen un acord per alliberar els segrestats, cosa que ara podria ser més complicada perquè no hi ha interlocutor.
Les seves vides perillen més que mai. Demanem al govern d'Israel i a l'administració nord-americana que actuïn ràpidament i que facin tot el que sigui necessari per aconseguir un acord amb els captors.
Hamas no ha fet pública cap reacció.
Doncs qui sí que ha reaccionat són els Estats Units. Fa uns minuts tant Kamala Harris com Joe Biden, que ha parlat per telèfon amb Benjamin Netanyahu, camí d'Alemanya, on acaba d'aterrar de viatge oficial. El president nord-americà l'ha felicitat per la mort del líder de Hamas i els dos mandataris s'han emplaçat a continuar treballant pel retorn dels hostatges. Amb la mort de Sinwar, Israel ha aconseguit escapçar totalment Hamas i la milícia libanesa de Hezbollah un any després dels atacs del 7 d'octubre. La majoria de les morts i les més rellevants s'han produït en només 3 mesos. Vicent Mifsud, comencem pels dirigents de Hamas i per la caiguda del seu líder màxim.
La mort de Yahya Sinwar era la més buscada perquè Israel li atribuïa la planificació de l'atac més mortífer contra Israel, però no ha estat, com diem, un assassinat preparat, com en el cas d'altres dirigents, sinó que s'ha produït en un enfrontament al sud de la franja.
Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Shahid.
Això són els funerals del predecessor de Sinwar, al capdavant de Hamas, l'històric líder polític de l'organització i excap de govern palestí, Ismail Haniyeh, va ser assassinat a l'Iran el 31 de juliol. Una bomba va explotar al seu allotjament de Teheran hores després de participar en la presa de possessió del nou president de l'Iran. Dues setmanes abans, un bombardeig aeri israelià sobre la ciutat de Khan Yunis havia acabat en Mohammed Deif, comandant de la branca militar de Hamas. Segons Israel, el van localitzar en una operació d'intel·ligència. Hamas no ha confirmat mai aquesta mort.
I també decapitació de la cúpula de Hezbollah, Vicent, que s'ha accelerat en les últimes setmanes precedint l'ofensiva al Líban.
La mort de Hassan Nasrallah el 27 de setembre va ser el cop més dur que ha patit mai la milícia pro-iraniana. Nasrallah liderava Hezbollah des de l'any 1992 i havia ordenat els atacs contra el nord d'Israel, que el considerava l'enemic número 1. Un bombardeig aeri de gran magnitud va acabar amb ell i amb una vintena de dirigents, inclòs un dels seus principals comandants, Ali Karaki. Israel també assegura que va matar el successor de Nasrallah, Hashem Safieddine, el 9 d'octubre passat, però Hezbollah no ho ha confirmat. Entre les desenes de dirigents morts en els últims mesos, destaca el màxim cap militar de Hezbollah, Fuad Sukur, assassinat a Beirut el 30 de juliol.
Doncs hi ha moltes coses a dir sobre els atacs d'Israel tant a Gaza com al Líban, però una cosa inqüestionable és que estan sent molt efectius, això sens dubte. Tres minuts i 15 segons per arribar a un quart d'onze de la nit. Escletxes en la unitat aliada respecte al pla per a la victòria a Ucraïna presentat avui a Brussel·les pel president Volodymyr Zelensky. A alguns membres de l'aliança, especialment Hongria, els grinyola l'estratègia de Kiev i fan aflorar la retòrica de Moscou, que alerta que Zelensky arrossega l'OTAN cap a la guerra. L'OTAN reconeix que hi ha debats interns, però garanteix al mateix temps unitat absoluta sobre la necessitat d'ajudar a Kiev. Xavier Vilà.
Uns debats interns que ha reconegut el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, davant algunes reserves mostrades respecte al pla per la victòria presentat pel president ucraïnès Volodymyr Zelensky avui a Brussel·les. El soroll de fons ha provocat que Zelensky advertís que la unitat aliada farà més que les armes per guanyar el conflicte, una unitat que Rutte li ha garantit.
Enfortir Ucraïna no depèn només de les armes, depèn de la voluntat que es tingui. Si els nostres aliats no perden la unitat, no perdrem.
I no perdrem aquesta unitat. I el meu missatge avui a Putin és que si creu que la perdrem, no, no ho farem.
Zelensky també ha alertat de la possible entrada de 10.000 soldats nord-coreans per donar suport a Rússia en el conflicte i ha reclamat a la Unió Europea que es desbloquegi el nou préstec de 35.000 milions d'euros per Kiev. Els líders aliats s'han compromès a fer-ho abans de finals d'any, però s'està pendent del sí definitiu d'Hongria, que ho vol deixar per després de les eleccions nord-americanes. Moscou ha reaccionat a tot plegat alertant que el pla per la victòria de Zelensky arrossega l'OTAN a la guerra.
Doncs, Xavier, recordem que diu en essència el pla de Zelensky.
Consta de 8 punts, 3 dels quals secrets. Un dels punts secrets, per cert, parla d'elements no nuclears de dissuasió militar. La resta de punts contemplen una invitació formal a Ucraïna perquè s'uneixi a l'OTAN, l'aixecament de les restriccions que els aliats imposen als atacs de llarg abast contra Rússia, la negativa a negociar la concessió de territori ucraïnès a Moscou i la continuació de la incursió a la regió russa de Kursk.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Pedro Sánchez tanca files amb el fiscal general de l'Estat des de Brussel·les. Ja dèiem que fa poca estona que ha comparegut. El president espanyol també ha defensat la decisió d'Álvaro García Ortiz de no dimitir després de la investigació que li ha obert el Tribunal Suprem per revelació de secrets arran del cas de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Precisament Sánchez ha volgut desviar el focus cap a la presidenta madrileña.
Y respaldamos la acción del fiscal general del Estado porque ha hecho su trabajo, perseguir el delito, combatir un bulo. Y lo que nos falta es que el Partido Popular, el señor Feijóo, a su jefa, a la señora Ayuso, le exija las responsabilidades políticas, que no pueden ser otras que la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Doncs abans García Ortiz havia buscat el suport de la cúpula de la Fiscalia, però s'ha trobat amb la divisió dels seus membres. Anem ara cap a Madrid. Bona nit, Dani Sainz de Aja.
Hola, Manel, bona nit.
Dani, quins partidaris i quins detractors s'ha trobat García Ortiz entre els seus companys?
Doncs fonts pròximes a García Ortiz diuen que el suport dins de la Junta de Fiscals ha estat majoritari, però els seus crítics, almenys una desena, ho qüestionen.
Señora Madrigal, ¿se ha apoyado mayoritariamente la decisión del fiscal?
Mayoritariamente creo que no.
Entre ells, estos que sentíem, els quatre fiscals del judici del procés que tenen una guerra oberta amb García Ortiz per l'aplicació de l'amnistia. També creuen que ha de marxar la majoria conservadora del Consell Fiscal, òrgan que representa les associacions professionals. Amb tot, García Ortiz creu que ha sortit reforçat per afrontar una situació inèdita. Mai un fiscal general havia estat investigat, però defensa que és innocent, que el seu equip no va filtrar cap correu, sinó que va desmentir una informació falsa difusa per l'entorn d'Ayuso i que dimitir demostraria que amb una mentida es pot tombar tot un fiscal general de l'Estat.
De fet, Dani, les pressions perquè dimiteixi no només venen des de dins de la Fiscalia.
Exacte, perquè ho demana l'oposició al complet. Per Alberto Núñez Feijóo és un argument que s'afegeix al cas Koldo per reclamar a Sánchez que convoqui eleccions o per mirar de convèncer els seus socis d'una moció de censura.
Le aconsejo a sus socios que revisen su posición y que tengan en cuenta que al final un cambio político en España es inevitable en este momento.
Una moció de censura que la vicepresidenta Yolanda Díaz, amb ironia, l'anima a tirar endavant.
Quizás tenemos que animarlo a que lo haga, para que todos los españoles y las españolas puedan ver cuál es la realidad democrática de nuestro país.
Mentrestant, defensa del govern espanyol de l'actuació del fiscal general davant dels atacs d'Isabel Díaz Ayuso.
Y ahora el cara dura del fiscal general utilizando la televisión pública para seguir difamando. El ciudadano español está indefenso ante este gobierno que utiliza prácticas mafiosas.
El fiscal general del Estado tiene que deshacer el bulo, que no es verdad que la fiscalía se haya dirigido a él para pactar nada. La pareja de la señora Ayuso estaba reconociendo un delito y tratando de pactar. Esos son los hechos.
Era el ministre Óscar López, un dels molts que avui han sortit al rescat de García Ortiz.
Doncs situació d'Álvaro García Ortiz al marge, la fiscalia ha pres avui també dues decisions importants.
Doncs, per una banda, la Fiscalia Anticorrupció rebutja la querella del PP contra el PSOE per finançament il·legal pel cas Koldo. No veuen indicis de delicte en una denúncia que es basava en informacions periodístiques i ara li toca decidir al jutge Pedraz de l'Audiència Nacional. I, per l'altra, s'ha conegut un contundent informe de la Fiscalia contra el Tribunal Suprem per no voler aplicar l'amnistia. L'escrit es dirigeix al Tribunal Constitucional i considera que els magistrats del Suprem fan una interpretació desenfocada de la llei.
Dia molt intens, per tant, a la Fiscalia. Moltíssimes gràcies, Dani.
Adeu, bona nit.
Passen 3 minuts d'un quart d'11. Esquerra Republicana ha decidit no resoldre la investigació interna sobre els polèmics cartells contra els germans Maragall fins després del Congrés del 30 de novembre. Àlex Giral Robert.
Sí, Catalunya Ràdio ha avançat que els juristes del partit encarregats d'emetre un veredicte han aturat el procés per no influir en la guerra entre junqueristes i rubiristes, però mantenen la suspensió de militància al principal sospitós, l'excap de comunicació Tolo Moya. Els juristes han posat en dubte l'únic informe existent fins ara i n'han encarregat un de nou. Ja s'ha comunicat als investigats que poden aportar proves noves que hagin sortit a la llum en els últims mesos i que no s'hagin tingut en compte fins ara.
Thank you.
El debat sobre la migració molt intens aquests dies i podem afegir ara un altre punt de vista, una altra perspectiva, perquè alerta de les residències de gent gran en els propers 10 anys perquè faltaran milers de treballadors per atendre la generació del baby boom. Es calcula que caldran 20.000 professionals nous de la dependència i que hi haurà un dèficit de 25.000 places en residències. Anna Alfonso.
L'avís surt d'un estudi en què han col·laborat la patronal de les residències, l'ACRA, i el Ministeri de Drets Socials. Calculen que en els pròxims 10 anys es dispararà el nombre de gent gran perquè el creixement anirà al doble de ràpid que en l'última dècada. La presidenta de l'ACRA, Cinta Pascual, diu que és urgent regularitzar la situació de moltes de les persones sense papers que treballen cuidant gent gran a casa.
La solució en aquests moments del nostre sector només passa per regularitzar tota aquesta gent que està en els domicilis. Gent que, per cert, doncs ja està treballant aquí, ja està portant, però no té papers i no pot cotitzar. Com tots cotitzem a la Seguretat Social, no pot pagar impostos i està cuidant a la nostra gent gran.
Actualment a Catalunya hi ha 62.000 places residencials i 20.000 de diurnes. A les cases s'atenen prop de 70.000 persones i de mitjana s'ofereixen 11 hores d'atenció setmanals, que està molt lluny de la mitjana de l'Estat, que és de 20 hores. Ho denuncia Pascual.
Volem atendre la gent a casa seva, que possiblement és el que ells volen. Hem de ser capaços de tindre una cobertura molt més elevada de la que tenim. 11 hores mensuals a Catalunya. Sabeu què són 11 hores mensuals? Voleu que ho dividim? És que la cobertura és molt, molt baixa.
Ja hi ha residències que han hagut de tancar per falta de personal.
Gràcies, Anna. I les universitats públiques catalanes crearan en els propers 4 anys més de 1.100 places noves de professors que treballen a temps complet. Tot plegat pel conveni que han signat el govern espanyol i la Generalitat amb l'objectiu d'estabilitzar el professorat universitari i reduir la temporalitat d'aquest col·lectiu. I és que la llei d'universitats diu que, com a molt, hi pot haver un 8% de docents amb contractes temporals i actualment la xifra és atenció del 66%. La llei diu 8%, la situació 66%. Maria Costa.
Sí, l'assignatura s'emmarca dins del programa Maria Goyri. En aquest mateix curs, l'Estat finançarà 705 places noves, que és el 60% de la inversió. I durant els propers 4 anys, la Generalitat en generarà 463 més. La incorporació del més d'un miler de professors ajudants doctor ha de servir per continuar amb el relleu generacional que hi ha d'haver al futur i per garantir unes bones condicions laborals pel professor. El personal docent que comença ara la carrera acadèmica. Ho explicava durant l'assignatura la ministra d'Universitats, Diana Mora.
Amb el programa Maria Goyri augmentarem un 74% més les places de professorat ajudant doctor existents actualment. Suposarà una reducció dràstica de la temporalitat, la millora de les condicions laborals respecte als professorats, al professor associat i un indubtable rejoveniment de les plantilles.
I els rectors de les universitats consideren que aquest conveni realment suposarà un abans i un després, però ara bé avisen que la inversió en les universitats catalanes no s'ha recuperat des de la crisi del 2008. Per tot plegat, i des d'aquest mateix acte el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterat, diu, el compromís d'arribar al 1% del PIB en despesa universitària abans del 2030.
Set minuts per arribar a 11:15, dia d'indicadors i notícies econòmiques. Per una banda, el Banc Central Europeu ha decidit per tercer cop aquest any abaixar els tipus d'interès un quart de punt i deixar-los al 3,25%, després que les dades mostren una moderació de la inflació a l'eurozona, però també una feblesa a l'economia europea. A banda, des de l'FMI alerten d'un futur que podria ser molt complicat. I aquí, a Catalunya, sembla que l'economia evoluciona a bon ritme i per això el govern ha revisat a l'alça les previsions de creixement per aquest any i el que ve. Anem a pams. Rosa Pujol, bona nit.
Bona nit, Manel.
El BCE rebaixa tipus, però això no vol dir que ho continuï fent més endavant.
Doncs no, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha deixat molt clar que aniran reunió a reunió estudiant les dades a cada moment i també pendents de diferents factors, com ara la situació geopolítica o el preu del petroli, o també una possible victòria de Donald Trump als Estats Units.
Any restriction...
Qualsevol restricció, incertesa o obstacle al comerç és important per a una economia com l'europea, que és molt oberta. Per tant, qualsevol enduriment de la política d'aranzels o entrebanc addicional a poder comerciar amb la resta del món és un inconvenient.
Possibility to trade with the rest of the world is obviously a downside.
I des de l'FMI, el Fons Monetari Internacional, que han tirat una mica d'aigua al vi a la situació econòmica mundial, Carme.
Sí, en aquest cas ha sigut la seva directora gerent, la Kristalina Georgieva, que, tot i que reconeix que s'ha pogut moderar la inflació, alerta que podrien venir temps difícils amb un baix creixement econòmic, un deute elevat i també inestabilitat política. Per això fa una crida a la cooperació internacional per poder fer-hi front.
No podem permetre que aquesta realitat es converteixi en una excusa per no fer res per evitar una futura fractura de l'economia global. Ben al contrari, la meva crida és: treballem junts de forma intel·ligent per millorar les nostres perspectives col·lectives.
I, en canvi, per contrast, bones notícies per a l'economia catalana.
Que es preveu que augmentarà un 2,7%, 6 dècimes més que l'estimació anterior, segons ha informat la Conselleria d'Economia. L'any que ve es frenarà una mica i només creixerà un 2,2%, que és una dècima més del que estava calculat fins ara. El consum de les famílies augmentarà també perquè milloraran els salaris, baixarà la inflació i es crearan llocs de treball, 64.000 aquest any i 54.000 el que ve, amb una taxa d'atur del 9,5% als 2 anys.
I ara us parlarem del que els mitjans de comunicació francesos ja han qualificat de l'estafa més important del sector de la moda a França. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Es parla d'un frau de 100 milions d'euros.
Que s'han esfumat, o que només sap on són, la presumpta estafadora, te la presento. És Aurélie Bart, de 39 anys. Fa un any va deixar la seva feina com a tresorera a la cadena Kiabi i es va traslladar a Miami per dedicar-se al sector del luxe. I ella sí que ha viscut una vida de luxe i de glamour. I ho sabem perquè en feia ostentació a les xarxes.
We met Khaled 2 weeks ago for this project. So we tried to put our vision to match also the mood of...
Viatges en jet privat, festes amb iconos, hotels de 5 estrelles de tot el món. Vaja, que l'Aurélie no s'ha estat de res. I ara et presento l'altra cara, la víctima. És la cadena de roba barata a Kiabi. Podríem dir que és com la rival directa de Primark. Uh-huh. Catalunya té unes 8 botigues, pertany al grup Mulies, que també és propietari del Campo, Decathlon o Leroy Merlin.
I com han estat estafats?
Doncs mira, segons la policia, fa un any, l'Aurélie va aprofitar la seva posició com a tresorera de Kiabi per dissenyar un sistema financer sofisticat que utilitzen les màfies del crim organitzat. Al juliol del 2023, a demanda de l'empresa, va obrir un compte per transferir-hi 100 milions d'euros amb la intenció de generar interessos. Doncs bé, un any després, quan Kiabi va intentar recuperar-los, s'havien volatilitzat. La vida de luxe de l'Aurélie va aixecar sospites, com explica Víctor Tassel, que és periodista econòmic del diari Le Parisien.
La gent que la coneixia en aquella època diuen que li fascinava el món del luxe i el dels futbolistes. Va tenir una relació amb un jugador del Manchester. I bé, fins i tot els amics li deien: com t'ho fas per pagar tot això? Mercedes, bosses de luxe, roba cara. I ella mentia. Deia: mon pare té vinyes a Bordeus, jo tinc diners i em dedico a gastar-los.
Il a un domaine a Bordeaux, j'ai de l'argent, je le dépense.
I com va fer ostentació d'aquesta vida, doncs aquest estiu la van detenir per ser l'autora, acusada de ser l'autora d'un frau de 100 milions d'euros. La policia conclou a la seva investigació que va utilitzar una identitat falsa robada a un alt directiu d'aquesta multinacional per obrir un compte a Alemanya. Després va transferir els diners a Turquia i des d'allà a diversos destinataris a través de diversos bancs turcs. I voilà, els diners ja no hi són. La policia continua investigant si va actuar sola o amb còmplices i l'empresa es limita a dir que l'estafa no ha afectat l'estabilitat financera de la companyia. Com diuen els investigadors, aquesta és una història digna d'una sèrie de Netflix.
Doncs sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I d'aquests 100 milions, una bona part entenc que se'ls va gastar allà mateixa.
Almenys ho hem vist a través de les xarxes socials.
Molt bé, moltes gràcies. I ara parlem del promotor de la festa Som 1 d'Octubre, Jordi Mateu, que diu que la comissió organitzadora de l'acte ha d'estudiar com fer front als 39 39.000 euros que es deuen als artistes que hi van actuar i als proveïdors. L'alcalde d'Arenys de Mar, Estanis Forç, creu que és un mentider i posa en dubte fins i tot que existeixi cap comissió. Arenys de Mar, Marta Vallès, bona nit.
Hola, bona nit. Jordi Mateu es considera un cap de turc. Diu que darrere la festa hi havia una comissió organitzadora. Nega haver fugit i explica que està malalt i reconeix el deute.
L'única recaptació que hi havia era la dels bars, que van ser 3.800 euros exactament. He estat de baixa, estic al límit, i he tingut que sortir per desmentir totes les bestieses que s'estan dient. Ni he desaparegut perquè he estat a casa en tot moment. Hi ha un dèficit de 39.000 euros, que és exactament el que ha costat la festa aquesta.
La setmana que es vol trobar amb els damnificats, però abans, diu, la comissió ha de veure com pagar els diners que els deuen. L'alcalde d'Arenys de Mar, Estanis Forç, no se'l creu.
Aquest senyor és un impresentable. Va quedar amb un grup que els pagaria quan s'acabés l'escenari. No hi és. Amb els del Quico i el Celi els va dir que quedaven a Barcelona en un bar i encara estan esperant-lo, que s'estava reunint amb la comissió organitzadora, que no s'ho creu ni ell perquè només era ell. Tot és mentida. Però això és un fantasma, d'home. 2.500 motoristes i en van venir 150. Tots els gegants de Catalunya, ni un.
L'Ajuntament últim a la querella que presentarà contra Jordi Mateu.
Catalunya nit amb Manel Elias.
Són 11:15. Els Mossos han detingut un home de 26 anys a Bellvei, al Baix Penedès, acusat de dues agressions sexuals, una a una menor d'edat, Anna Alfonso.
Segons ha avançat el diari de Tarragona i ha pogut confirmar Catalunya Ràdio, l'home hauria comès les dues agressions sexuals el mateix dia, el 27 de setembre, a Calafell, en ple carrer. La primera víctima, menor d'edat, és un adolescent que anava cap a l'institut quan es va trobar l'home, que després d'agredir-la ella hauria atacat l'altra dona també a la via pública. Les agressions van provocar molta alarma i els Mossos es van fer càrrec de la investigació, en què també hi va col·laborar la policia local de Calafell. Segons fonts policials, la investigació ha estat complicada perquè l'home no tenia antecedents per cap altre delicte. Finalment l'han detingut avui a la plaça Santana de Bellvei, la unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos del Vendrell, i està previst que passi demà a disposició judicial.
I els dos acusats en llibertat pel crim de Samuel Luiz aleguen que van intentar aturar l'agressió i incriminen dos dels encausats que estan en presó preventiva i els dos menors ja jutjats. És el que ha passat en la sessió d'aquest dijous del judici per la pallissa mortal contra Luiz fa 3 anys a La Corunya, a Galícia, i que està seguint la nostra enviada especial, la Maria Núria Rebella.
Catrín, que tenia 19 anys en el moment del crim i que era la nòvia de Diego Montaña, el principal investigat, ha afirmat que el va treure de sobre de la víctima perquè Montaña es pensava que Samuel l'estava gravant. També ha assenyalat un dels dos menors condemnats per aquest cas a 3 anys i mig d'internament.
I que amenaza, que insulto.
Deja de grabar a ver si te la matar, Eko.
Ha acabat la seva declaració plorant i admetent que el que va fer la colla del seu xicot va ser una cacera i una animalada. S'enfronta 25 anys de presó. Àlex Míguez, que té a sobre una petició de pena de 22 anys de presó, ha canviat la versió que va donar la policia. Ha explicat que el cas no volia que l'esquitxés i assegura que ell es va mantenir al marge, però assenyala...
Que veo a Alejandro Freire agarrando a un chico que Diego Montaña emprende una sèrie de puñetazos hacia ese chico.
Aquest divendres començarem a sentir els testimonis.
Els Mossos han desmantellat una plantació de 1.500 plantes de marihuana i el que crida l'atenció és on estava situada, perquè era als baixos d'una finca al centre de Barcelona, a l'Eixample, concretament. L'operació policial va començar a finals del mes de setembre per la furtó que sortia del local a peu de carrer. Cèlia Forment, què hi havia en aquest espai?
L'entrada i el registre judicial, l'hem de dir, que es va autoritzar el 15 d'octubre i al carrer Florida Blanca, al barri de Sant Antoni, hi van trobar 1.590 plantes en diferents fases de creixement i 10 quilos de cabdells a punt de ser distribuïts al mercat negre. L'entrada va deixar al descobert un sistema molt sofisticat de la plantació. Sentim l'inspector Ramon Grassa, cap de l'àrea regional d'investigació.
Es va desmantellar la instal·lació formada per plataformes d'enllumenat LED, ventiladors,
aires condicionats, extractors, humidificadors, etc.
Aquesta tarda, Cèlia, heu anat al local, ja desmantellat, i heu pogut parlar amb veïns. Sembla impossible que la plantació hagi pogut funcionar tant de temps al centre d'una ciutat. Com s'ho expliquen ells? Què diuen?
Doncs els veïns ens han explicat que havien avisat la policia en diverses ocasions els últims mesos. A les nits sentien molt soroll per les turbines de calor i la flaire de marihuana pujava pel cel obert. Això també afectava els comerços del costat dels baixos. De fet, la propietària de la drogueria, que està paret en paret amb aquesta plantació, l'Assumpció, va ser testimoni de tot el desmantellament. Ens ha explicat que, per llei, quan un operatiu dels Mossos ha de retirar drogues o armes, requereixen d'agents externs que assegurin que tot el que troben al lloc dels fets queda efectivament requisat. Sentim-la, l'Assumpció, i també altres veïns.
Cuando entras es un pasillo, todo oscuro, ¿eh? Por eso. Y al fondo, pues macetas grandes con plantación, pues de mi altura, más o menos.
Visc aquí amb un pis d'estudiants.
Però sí que l'olor era molt forta. O sigui, hi havia cops que havien de tancar les finestres de tant en tant.
Todos los días por aquí con los niños y había un fuerte olor ahí.
Tot aquest dispositiu era viable gràcies a una instal·lació il·legal que punxava la llum. La xifra es xifra el frau en l'equivalent del que seria el consum de 123 llars en tot un any.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I parlem ara d'una altra història, i és que detecten un argument d'espècies invasores al canal de Serós, al Segrià, durant les tasques de buidatge de la infraestructura. Els tècnics apunten que la causa serien els canvis en la temperatura de l'aigua. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
L'augment de la temperatura de l'aigua fa que canviï la proporció d'oxigen i això afecta sobretot a les espècies autòctones com la truita o el gobi. En canvi, pugen les espècies invasores com el silur. Durant les tasques de buidatge en un sol dia se'n van trobar 70 entre Lleida i Albatàrrec. Clara Companys és tècnica de medi ambient de l'empresa especialitzada Ecus.
Que cada cop les condicions de l'aigua són pitjors, hi ha més temperatura, més concentració d'oxigen i, per tant, pot ser que sigui un dels motius pels quals hi ha aquest canvi de l'autòcton salmonícola, que seria la truita, cada cop està més amunt, i aquí trobem més exòtic, més ciprinícola, que requereix tècnicament menys concentració d'oxigen i és menys exigent que no les espècies autòctones com és la truita, que és més exigent.
El buidatge del canal és una operació que Endesa fa de forma periòdica per poder dur a terme actuacions de manteniment. Durant el buidatge sempre solen aparèixer sorpreses, aquesta vegada bicis, motos, un cotxe i també un obús de la Guerra Civil, que aquest dimecres va obligar els agents especialitzats, els Mossos d'Esquadra, els TEDx, a retirar-lo i neutralitzar-lo.
El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes no s'han posat d'acord de moment sobre si s'ha de fer servir la mascareta quan la situació epidemiològica ho faci necessari. Carme Montero.
Avui s'ha celebrat la Comissió de Salut Pública, però la decisió s'ha ajornat en una nova trobada al novembre. Sobre la taula, el Ministeri ha presentat un esborrany del protocol d'ús de la mascareta en funció de quatre escenaris. En els nivells 0 i 1 només es recomana l'ús de la mascareta per a les persones que tenen símptomes respiratoris. Al nivell 2, en què el risc és alt, el protocol diu que s'ha de fer servir el transport públic i els hospitals i residències, però els ingressats. En aquest escenari també es preveu que siguin obligatòries si la situació ho requereix. A l'últim nivell, de risc molt alt, es preveuen mesures excepcionals acordades amb les mateixes comunitats. L'objectiu d'aquest esborrany és que hi hagi una estratègia comuna a tot l'Estat. Tot i això, durant la trobada, alguns representants de salut han considerat que la proposta era poc madura.
La Fiscalia demana 28 anys i mig de presó per l'acusat de matar un transportista i apunyalar-ne un altre a la Jonquera l'octubre del 2021.
Segons el relat del fiscal, l'acusat, que també és camioner, va encetar una discussió amb les víctimes, els va atacar amb una navalla de manera sobtada i després va intentar fugir en una furgoneta. Per això l'acusa d'assassinat, intent d'assassinat i conducció sota els efectes de l'alcohol. La defensa, per la seva banda, qualifica els fets d'homicidi i lesions i demana una pena de fins a 11 anys de presó.
El tramvia entre Glòries i Verdaguer a Barcelona ja es podrà agafar a partir del dissabte 9 de novembre si no hi ha cap novetat a les proves que s'estan fent des del juliol. Ho ha pogut saber Catalunya Ràdio.
Abans s'hauran de fer simulacions del servei amb horaris reals. Enrere quedaran 2 anys i mig d'obres i una inversió de 108 milions a càrrec de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. De moment, a partir de dilluns que ve, dia 21, 3 línies del tram Besòs, la T4, la T5 i la T6, ja canviaran de recorregut amb motiu de l'ampliació. Tots els trams tramvies d'aquestes línies s'han hagut d'adaptar perquè puguin circular amb el nou sistema de catenària soterrada que s'ha instal·lat al nou tram de la Diagonal. Entre Glòries i Verdaguer també hi haurà parades a Monumental i Sicília. El nou tram es recorrerà en 7 minuts i la previsió és que tingui 24.000 usuaris al dia.
I ningú ha quedat del tot content amb l'aprovació inicial del pla que regula els usos del Parc Natural del Cap de Creus, però es valora que finalment hi hagi un document. Fa una dècada que es va començar a parlar de fer compatible la protecció de l'espai amb l'ús d'empreses recreatives i pescadors. Girona, Núria Paraire.
Entitats ecologistes i el regidor de Medi Ambient de Roses, Lluís Espada, valoren positivament que per fi hi hagi un document, però reclamen que es concreti un servei de vigilància.
I que no es doni la paradoxa que el qui compleix és la gent que està en el territori i que la gent que ve de fora del territori no compleixi.
Les empreses recorden que han de poder seguir sent viables, ja que el pla prohibeix les motos d'aigua i només estaran permeses per a visites amb guia i amb un màxim de 4 persones. A més, les festes als vaixells també queden prohibides. A Cadaqués hi ha preocupació perquè és un municipi sense port que es troba completament dins el Cap de Creus, on la majoria de veïns tenen la seva barca. I amb el pla d'usos, els amarraments estan limitats. Sentim la presidenta de l'Associació d'Usuaris d'Embarcacions Privades, Mònica Esteve.
És molt complicat una adaptació que no sigui progressiva. Llavors, que vingui tot de cop, una restricció de cop, és dur. És dur, i la gent està preocupada i no està contenta.
Els petits pescadors entenen que s'ampliï la prohibició de pescar, però els fa por que alguns no puguin continuar amb l'activitat.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Som 3Cat.
Disfruta de l'estiuet de Sant Martí amb Abrisud. Millora l'exterior de casa teva amb la promoció especial Portes Obertes d'Abrisud en cobertes de piscina i pèrgoles bioclimàtiques.
Només els dies 18 i 19 d'octubre. Preu de fàbrica sense IVA. Demana cita al 910 64 54 o visita el nostre web.
Abrisud, dona vida al teu exterior.
Compromís, passió, solidaritat. El dimarts 22 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 41a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs catalans que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, Clubs Eurofitness i CaixaBank.
Si et vacunes contra la grip i la Covid, redueixes el risc de contagi i fas que les persones més vulnerables estiguin protegides. Com la Laura, que està embarassada. O en Manel, que té 85 anys. Demana cita a La meva salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar. Per crear vincles. Per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau naturalment.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Novetats de les turbulències a Esquerra Republicana. El comitè de garanties del partit va tombar l'informe que acusava Tolo Moya d'estar darrere dels cartells de Maragall. El cas dels cartells contra els germans Maragall no resoldrà, atenció, fins que no s'hagi escollit la nova direcció del partit.
Que s'arribi tota la veritat i que s'arribi al fons de tot això.
Aquest divendres, l'home que ha penjat els cartells contra Ernest Maragall.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Arribarem a 3:15 de la nit parlant de la passarel·la 080, que ha tancat edició amb 17.000 assistents en 4 dies de desfilades i un centenar d'influencers internacionals que han difós la moda catalana pels mitjans digitals. L'última desfilada l'han dedicat a la roba reciclada a Barcelona. Òscar Callau.
La 080 Reborn és una col·lecció que la passarel·la catalana organitza per fer visible la seva aposta per la moda amb roba recuperada de plantes de classificació de residus tèxtils i de botigues de segona mà. Els estilismes de Fermí i Gils mostren les grans possibilitats creatives de la reutilització.
L'ho fet, fet està, però ara hem de canviar hàbits. No estem en contra de la moda, diguéssim, de fabricació de producte nou, no? Però sí que ho hauríem de fer d'una altra manera, una altra lectura, no? Hem de comprar coses que duriguen més temps, no?
La flamant directora general de Comerç de la Generalitat, Marta Engerri, ha fet balanç de la seva primera 080.
Més o menys, perquè encara no l'hem tancat, però 17.000 persones, entre tots, entre els visitants, però sobretot el destacable és que hi ha més de 100 trendsetters i prescriptors que han vingut d'arreu del món, amb especialment incidència aquest any als americans, un públic que no teníem tant, amb la qual cosa estem molt contents.
Les desfilades de la jornada de clausura han deixat ben clar que qualsevol aspecte de la cultura i la societat pot ser font d'inspiració per als dissenyadors. Sentim el barceloní Paolo Leduc.
Rock.punk cine, hay muchas películas, rock and roll, mil películas que voy sacando cosas, que realmente muchas cosas me inspiran, no solo ver ropa, o sea, es cojo de todos los mundos que hay, todo lo que me rodea.
A la sessió de tarda d'aquest divendres de clausura també han desfilat Rebelligion i Javi Club.
El diumenge. Hola, diari, perdona, feia temps que no t'escrivia. És que escriure molt és un rotllo. Em sento com si fos diumenge i no m'agrada gens. Això em fa pensar en una altra cosa que no m'agrada gens, en Dimitri.
És Samuel, està considerada una de les sèries d'animació de la temporada i tot un fenomen generacional. Està escrita i dibuixada per l'animadora i guionista francesa Emily Tronchet, que ha visitat Barcelona amb motiu de la nova edició del Serializados Fest. Ens la presenta Marta Vives.
La sèrie que es va emetre pel canal francès Arte i que també està disponible al 3CAT des d'aquest 2024 explica amb bellesa, sensibilitat i humor la història d'un nen de 10 anys que escriu en un diari tot el que li passa a l'escola, també el que significa deixar de ser un nen i com el primer amor obre les portes a un nou món tan aterridor com màgic. Tronche diu que Samuel és una mica drama queen.
He can be a drama queen sometimes.
De vegades pot ser una mica drama queen, sí. Té aquesta actitud, però m'agrada molt d'ell, això. M'agraden les seves debilitats, m'agrada escriure sobre això. Per això, quan es queixa, quan plora, m'agrada que passi per tot això, perquè em fa gràcia.
Són capítols breus, de menys de 4 minuts, fets amb uns dibuixos de traç senzill i sense color. El toc minimalista li serveix a Tronch per donar forma als pensaments més íntims de Samuel.
It made sense with the... with the subject of the series, like it's a journal.
El Samuel està escrivint, és un nen, així que ens va agradar aquest tipus de línia ingènua i també volíem mantenir l'estil artesanal que tinc al principi.
Després de consolidar-se com un èxit de crítica i públic, Emily Tronche ja treballa en la segona temporada de la sèrie i també en la versió de còmic d'aquest Samuel que s'ha guanyat el cor dels espectadors tan menuts com grans.
Les ruïnes d'Empúries acullen la prova pilot d'una residència de creació cultural internacional de l'Institut Ramon Llull. Tres artistes conviuen una setmana amb la poetessa britànica Alice Oswald i recrearan la seva obra memorial. La Laia Claret ha passat una estona amb les quatre residents. Fes-nos dentetes, Clara, com ha anat?
Hola, bona nit. Doncs mira, aquest matí hem pogut entrar a la biblioteca del Museu d'Arqueologia. Allà hi havia les quatre creadores i a sobre la taula el llibre referent, la Ilíada d'Homer. Alice Oswald n'ha fet una obra poètica adaptada.
My book, Memorial,
el meu llibre Memorial és el que anomeno una excavació de la Ilíada perquè recupera fragments del poema. Quan entres en la història, trobes fragments de la vida de gent ordinària que va morir a la batalla de Troia. I jo estava interessada en recuperar la vida d'aquesta gent. El meu poema menciona el nom de 200 soldats que crec que van viure de veritat.
El balcó amb vistes panoràmiques a les ruïnes i al mar de fons, la poeta catalana Maria Callís i també la cantant, compositora i intèrpret mallorquina Joana Gomilla. Treballen juntes en una idea que anirà evolucionant. Per ara se centren en la repetició, en la reverberació, en l'eco de la poesia, com explica Callís.
L'eco com una cosa constitutiva de la poesia, explorar aquest fil en sentits diversos, en el sentit de la traducció d'un text anglès al català feta per en Jaume Collmariners, o també la repetició de la Ilíada en Memorial.
I a Gomilla li balla pel cap un afegit.
Com que hi ha un recurs literari a la Ilíada i a Memorial, sempre hi ha una estrofa que se repeteix exactament igual, tenim ganes de treballar a veure quan aquesta repetició apareix, de quina manera se pot disparar, si no només parlada, si també cantada.
Per tant, la idea inicial que tenen podria sonar més o menys així.
Like a wind, mama.
Com un mormol de vent comença una rebotonada.
En el mateix muntatge, la comissària d'Art Independent, Alexandra Laudó, farà una conferència sobre Memorial, però sortint dels convencionalismes habituals.
M'està traient molt el tacte extrem, és a dir, en les descripcions de les vides d'aquests no herois hi ha sempre també la descripció de com moren, amb la intensitat del tacte, no?, del xoc.
Aquesta trobada és la primera de l'Institut, conjuntament amb el Departament de Patrimoni, que ha posat en marxa aquesta idea de poder fer residències en espais patrimonials. El resultat de la creació es presentarà al Festival Clàssics de Barcelona el 23 de novembre.
I el barri d'Horta de Barcelona és l'escenari del Rol del Rock, el nou llibre de Màrius Serra que situa el joc en primera línia mentre s'investiga una trama criminal, en aquest cas, les desaparicions misterioses dels jubilats del barri. Marc Ruiz.
Serra diu que així aprofita per parlar d'altres temes.
Hem incidit i hem abordat amb més profunditat el xoc generacional entre el món de la gent que ara és jove i els boomers. Es veu mediatitzada avui en dia per problemàtiques socials molt marcades. Per exemple, l'habitatge, no? I, per exemple, les pensions.
El protagonista és Oriol Comas, que és l'exdirector del Dau Barcelona, una persona real, amic de l'autor i col·leccionista de jocs de taula, que ha anunciat que a finals d'any que ve s'inaugurarà al barri del Besòs de Barcelona una biblioteca especialitzada amb els 3.000 jocs que s'ha dit a l'Ajuntament.
Molt bé, Marc, doncs ara escoltem un últim vals.
Cuando no salga me jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda. Cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario. Cuando el otoño esté más...
S'identifica fàcilment Joaquín Sabina, que s'acomiada amb un últim videoclip rodat per Fernando León de Aranoa. Un último vals és un homenatge al cantautor i als seus amics. Marc Ruiz, que hi surt el vídeo.
M'ha fet pensar molt en Tom Waits. La càmera amb un filtre d'aquells que recorden les mitges que es feien servir als 80 perquè tot tingués un aspecte més oníric, va fent voltes sobre Sabina, que és a la barra d'un bar, explicant-li la seva vida al cambrer, que ell va netejant les seves copes, mentre parla d'afrontar la bellesa i fins i tot la mort, amb frases tan autocrítiques com la que hem sentit, quan només estigui de moda si caic un altre cop de l'escenari. I quan t'entra la compassió de dir pobre home tot sol, doncs comencen a entrar amics seus com Manuel Serrat, Joan Manuel Serrat, vaja, que li fa un petó a la galta, en Leiva, que li produeix la cançó, Ricardo Darín, Calamaro o Ariel Roth, entre molts i molts d'altres.
I aquesta és una altra novetat que estem escoltant.
Doncs això és Crown, una cançó acabada d'estrenar d'una artista britànica que, sincerament, m'ha salvat la vida uns quants cops. Es diu Billy Martin.
T'ha salvat la vida uns quants cops? Ostres, doncs...
Un molt fort l'any passat, ja t'ho dic ara.
Molt bé.
I col·laborava, i col·labora, vaja, la Núria Graham, la lligatana, genial, i toca... Sí. És espectacular, aquesta combinació. Sí, i toca el piano i fa la segona veu en la cançó. Graham ha assegurat a Twitter que ha estat una de les experiències més divertides que ha tingut com a músic. Martin és una compositora, músic i cantant ben especial que forma part d'un moviment de gent molt jove al Regne Unit a qui els apassionen les coses de segona mà, el thrifting, fins al punt que algunes de les seves cançons les ha interpretat amb un piano suec dels anys 30 de color blau. I fins i tot el blau és important, però això ja és per un altre
programa. Un altre dia i en un altre programa també, això de la Billy Martin, eh? Això també ho voldran saber. Va, canviem de cançó. Ben, Això té un altre ritme.
Sí, és Siberia la rana, de Tartarelena, una cançó que forma part del disc que publicaran d'aquí a una hora i pocs minuts, que es titula És pregunta. Aquest tema és una adaptació en clau electrònica d'una melodia safardita cantada en ladí. Torna a ser un disc on fan servir diversos idiomes, el català, el llatí o l'italià, per exemple, per parlar del destí, la força de la natura o el pensament tràgic. Ja l'han presentat a la Fira Mediterrània i el 28 d'octubre hi tornen a l'Auditori de Barcelona.
Molt bé, moltes gràcies, Marc. I mira, que en soni una novetat també d'avui.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament...
Aquesta és de Gina Stas, diu Només viure, però la deixarem sonar a poc perquè demà venen a tocar-la aquí en directe al Catalunya Nit. Així que això ho escoltarem millor demà. Una pausa molt ràpida i tornem de seguida.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
La Banda Municipal de Barcelona inaugura temporada a l'Auditori el 20 d'octubre amb dues obres de Hindemith i Johann de May que s'inspiren en Beethoven des d'una perspectiva contemporània.
A més, Conrado Moya serà el solista del concert de percussió de Schwanner.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Salut!
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 Salut.
GrupAtlàntida.cat. Som assegurances. Clínica dental, clínica estètica, dependència i residències. Atlàntida.
Salut de la A
a la Z.
A Catalunya Ràdio.
Postdates. El meu pare sempre deia que a mi tot m'era pàtria. De Eulàlia Duran i Grau, Converses íntimes. De Laia de Ahumada.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Heu trucat al CNADE, al Centre Nacional de Deducció, per saber quin és el programa que opeta des de fa 38 temporades, marqueu 3.0.
La nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada i amb Xavier Solà.
Escolta, és la segona vegada que truco. Que truco.
I ara és el moment d'en David Guzmán, que ens vol parlar del cafè, que Europa passa per moments crítics per problemes de producció.
Encara estic paint la notícia, que més aviat sembla una amenaça. El canvi climàtic i els problemes de producció en diferents països estan fent perillar les reserves de cafè a Europa, que de moment en té per un parell de mesos. M'imagino un món sense bombons, em va bé sense lactosa i puc prescindir del pa, però no puc concebre una vida sense cafè. No únicament per raons cafeïniques, sinó històriques. El cafè, com a beguda, va donar nom metonímicament a un dels espais de conversa més fèrtils, necessaris i inspiradors de mite a l'Europa. El vell continent no seria el que ha estat sense la cultura dels cafès. A l'històric bracafè del carrer Casp de Barcelona, que ara és un pàrquing, es podia llegir a la paret una frase de Joan Barril. Una tassa de cafè és la certificació notarial que els propers 5 minuts valdran la pena. Una frase com tantes en va escriure un dia al diari i els del bracafè li van demanar si la podien emmarcar. La ironia meravellosa és que el Joan, ànima del Cafè de la República, no li agradava el cafè. I acaba amb un petit homenatge musical a aquest nèctar fosquíssim que, tot i l'amargor, ens fa la vida una mica més dolça.
En aquell petit cafè on no hi volen entrar.
Another cup of coffee and a pack of cigarettes.
Tinc 4 pessetes, que és el que val un cafè.
Il mio braccio ti darò e con me ti porterò in un piccolo e nascosto caffè.
¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café?
O col café, olé, olé, avec des gâteaux, faire croissant chaud.
Yo podrò par uno, café, 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 ay, ay.
Coses et diria.
tantes coses afegiria al teu estat.
En diria moltes coses, n'afegiria moltes, però qui té la paraula ara és la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
Bona nit, Manel.
Com has fet la tria?
Doncs mira, he triat aquesta cançó de l'Helena Gadel que es diu Lluna Plena. Doncs avui és fàcil, eh? Perquè avui tenim Lluna Plena i, per tant, oportunitat de veure-la. En moltes comarques tenim un cel força clar, en altres encara hi ha alguns núvols. Si no la veiem avui, doncs de cara demà encara es podrà veure gairebé plena. I el que hem tingut avui és una jornada de pluja, una pluja que ha afectat moltes comarques, estones ho ha fet amb intensitat, i aquest front que ens ha creuat ha obert les portes de l'aire fred. Ja ho notem una mica ara, no al migdia no ho hem notat, però demà sí que es notarà aquest descens de la temperatura a primera hora, amb un cel força ennuvolat, amb vent de nord, fins i tot amb una miqueta de neu a la cara nord del Pirineu, amb una cota neu cap als 1.600, a la tarda 1.900 metres, i demà amb algun ruixat al nord-est, però demà a la tarda sí que ja s'obriran moltes més clarianes, però el que dèiem, notarem doncs, que tindrem un ambient una miqueta més de tardor.
Perfecte, i la lluna plena, que bonica que és. Ens ha acompanyat tota la vida i encara quan la veig penso que bonica.
Tens tota la raó.
Sí, no ens hi acostumarem i això està molt bé. Moltíssimes gràcies, bona nit.
Bona nit, fins demà.